Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda. Ricky, ja vas enterrar la sardina?
Sí, ja vaig enterrar la...
Amb espina?
Amb espina inclosa, sí.
Vam enterrar... Doncs ja estem a la Quaresma.
Ja estem.
Ara bunyols.
És veritat, mira que m'agraden a mi els bunyols. M'agraden els bunyols.
Si són bons, sí, eh?
Sí. Has d'anar a un lloc, diguem-ne, la casa del bunyol.
Ah, això mateix.
Que està especialitzada...
Hi ha una població que es diu Bunyol a País Valencià. Eh?
És veritat, sí. Bueno, doncs res, com sempre... De tota manera, relacionat amb el tema dels bunyols, sí, et diré que, a veure, no és que em desagradin, també m'agraden els bunyols de vent, però...
Ho dius cada any.
Però m'agraden més els de l'Empordà.
Els de l'Empordà, esclar.
Sí. Són
doncs
més
vinga,
flonjos, més...
ja trigues a buscar-los.
Anar a l'Empordà, no? Doncs mira, escolta, ara mateix... bueno, per què no?
No, mira.
Per què no? Bueno, doncs, benvinguts, senyores, senyors, amics, amigues, nens, nenes, a la segona part del Passeu sense trucar d'avui dijous. I re, mira, començarem... de fet, ja hem començat, però ara seguirem recordant una cosa que passava el 1836, i això passava a Texas. I concretament es va acabar el tema aquell del...
El setge de l'Àlamo.
El setge de...
Un munt de pel·lícules.
Bueno...
Oh, quin munt de pel·lícules que s'han fet.
Sí, va estar mare allà, meva. Doncs, escolta, 14.000... Ai, dim-hi, per 14.000... 1.400 soldats mexicans allà estaven. Van morir 187 voluntaris texans... entre els quals estaven David Crockett... David Crockett.
I el coronel Jim Bowie.
David Crockett, John Wayne. A la pel·lícula de l'Àlamo, bona, perquè després n'hi ha unes altres que són autèntics pastinyos. Però aquesta, John Wayne. I el Jim Bowie, que era el germà del David Bowie, no sé si era el Richard Widmark. Ara, és que ara dubto...
No et puc ajudar.
Bueno, ja. Bueno, doncs això va passar el 1836, un dia com avui.
I anem al 1853.
Sí.
I brindem amb... Pavarotti. Perquè a Venècia justament es va estrenar l'òpera de Giuseppe Verdi, La Traviata.
I ja sabeu que sempre ens agrada recordar coses que afecten d'alguna manera aquest mitjà tan fantàstic que és la ràdio.
Això.
I recordarem que també amb data d'avui, però del 1929, des del Teatre Espanyol de Madrid es va transmetre per primera vegada per ràdio una estrena teatral, tu. Sí. Concretament era l'obra Les Hogueres de Sant Juan de Juan Ignacio Luca de Tena.
Això
el 1829.
Està bé, 96 anys enrere.
Imagina't. I aquesta també
és molt divertida. Aquesta és molt graciosa.
Aquesta és molt divertida.
Sí, perquè el 1961 a la revista d'historietes espanyola Tío Vivo, que potser encara en teniu algun racó, es va publicar la primera pàgina de 13 Rue del Percebe.
I efectivament. Mític, eh?
Mare meva.
Mítica historieta.
64 anys ja fa, eh?
Doncs déu-n'hi-do. Doncs això passava el 1961. Pel que fa ahir a les audiències, mirin, La Isla de les Tentaciones va guanyar l'Hormiguero i a la Revuelta. Parlant de les audiències de Catalunya, concretament de TV3, cap dels programes, ni a l'Hormiguero ahir, ni La Revuelta, va estar entre els 10 primers programes.
Ah, no?
No hi van ser-hi.
Molt bé.
Però, per exemple, La Isla de les Tentaciones...
Va guanyar...
2.103.000 espectadors.
A Luis Fonsi estava a l'Hormiguero i a La Revuelta qui hi havia?
Doncs a La Revuelta estava la Michelle Jané i el Diego González Rivas. A l'Hormiguero, 1.865.000. La Revuelta, 1.519.000 espectadors.
I ahir va haver futbol, Benfica-Barcelona, va guanyar el Barcelona.
Efectivament, en gol de Rafinha.
0-1.
Sí.
I va plegar a vora 700.000 espectadors. Clar, això és univers de pagament.
Totalment, totalment.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Com sempre, aquesta és la música que ens anuncia el moment per la psicologia, el Passeu sense trucar amb la Laura de Llarès. Hola, Laura, què tal? Com anem?
Bona tarda, què tal?
Jo abans li dic, no sé si parlarem de psicologia o de cinema, de la manera que m'ha plantejat el producte que avui ens vol vendre. Me recorda, és una mica el modoborià, no? Per dir-ho d'alguna manera. Com marcar-nos o com complir objectius sense morir en l'intent, oi?
Sí, sí, sí. Perquè és que moltes vegades, és veritat que el títol m'ha quedat una mica creatiu.
No, no, que està molt bé, està molt bé.
Però és veritat que moltes vegades tenim moltes idees al cap, tenim moltes coses que ens agradaria aconseguir, no? El que passa que acaben per quedar-se escrites en una llibreta o en un calaix al fons de la nostra ment, no? Perquè no sabem ni per on començar. I aleshores, avui anem a fer un petit recull d'idees que ens permeti saber per què alguns objectius els acabem aconseguint, per què d'altres es queden perduts en el camí i per què d'altres ni tant se vol els comencem, no? Anem a veure una miqueta què passa amb tot això. I el primer que cal començar a definir és l'objectiu en si.
Clar.
Quins errors es cometen sovint? Doncs triem objectius que són massa elevats, pretenem aconseguir metes en un termini massa breu, aquest error és força, força comú, o aleshores triem unes metes que volem aconseguir sense tenir els recursos necessaris per assolir-les. I això, d'això en diem metes inassolibles, en tant que les podem considerar com a poc realistes. No vol dir que siguin impossibles, però sí vol dir que de la manera com les hem plantejat, en aquests moments seran molt difícils de poder assolir, no? Per exemple, anem a ficar un exemple. Anem a ficar l'exemple de que jo tinc com a objectiu participar a un Spartan, no?
Sí, sí.
D'aquí no res tornen, no?
Sí, 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 sí.
Ja entrem a primavera i d'aquí no res les tenim aquí, no? Pues jo vull aconseguir guanyar un Spartan perquè se m'ha ficat entre seia i seia, però no obstant, no sóc algú que hagi competit mai en cap competició esportiva i a més, tampoc acostumo a entrenar amb freqüència i, de fet, pues tampoc faig massa esport. Clar, aquí estaríem parlant d'un cas concret d'una meta que és en aquests moments inassolible o poc realista.
Home, sí, no? Somiadora, no? Més aviat.
Exacte, perquè com veieu és una meta que és molt elevada, no? Que el termini és breu perquè estem parlant de que em sembla que són el mes de juny i que a més no tinc els recursos necessaris per poder-la aconseguir. És a dir, no sóc algú que hagi estat entrenant i per tant té la musculatura forta. Vull dir, això seria un exemple típic de meta que no seria realista, no?
Uh-huh.
Per tant, aquí ja podem dir que hem de triar una meta que sigui realista. I a més hem d'aplicar una regla que és la regla SMART, que diu el següent: les metes han de ser específiques, mesurables, assolibles, rellevants i temporitzades. És a dir, què? Anem a veure exactament en què consisteix aquesta regla SMART. Quan diem que les metes han de ser específiques, el que volem dir és que ha de ser una meta concreta.
Exacte.
I això ens passa molt sovint, no? Quan et dic, tu què voldries aconseguir? Ah, jo vull perdre pes. Vale. De quan estem parlant? Ah, doncs mira, resulta que vull perdre 5 quilos.
Uh-huh.
No és el mateix dir vull perdre 3 que vull perdre 5 quilos. Quan dic vull perdre 5 quilos, aquesta meta és específica. I a més, aquesta meta és mesurable, és a dir, que puc anar quantificant el progrés.
Uh-huh.
Puc veure si he baixat 100 grams, si he pujat, puc anar mesurant. Per tant, ja sé si vaig per bon camí amb les estratègies que estic implementant o si, al contrari, hauria de fer alguna modificació perquè m'estic equivocant. A més, han de ser, com us deia, assolibles, és a dir, congruents amb les nostres capacitats o circumstàncies del moment. Si jo dic vull perdre 5 quilos per demà, Ho tinc cru.
Sí, i tant.
Ho tinc cru.
I perquè, tant, i tant, i tant.
Perquè ni deixant de menjar tot el dia ho aconseguiré. I a més que després podríem entrevalorar si és saludable o no, que no ho sembla massa, no?
No.
Però si en canvi dic, mira, vull perdre 5 quilos d'aquí un mes i mig, aquí ja puc començar a plantejar que sí, que probablement ho pugui aconseguir, doncs, evidentment, controlant una mica el que és la nutrició, les emocions, que això quan volem perdre pes no se'n parla d'emocions i són molt importants, no?, perquè ens poden fer bastant laguits en el procés, i després, doncs, evidentment, augmentant la despesa calòrica. I aquí sí, si fiquéssim, vull perdre 5 quilos en un mes i mig, ja començaríem a complir amb aquesta regla SMART. Però, a més, aquesta regla ens diu que els objectius o metes han de ser rellevants. Què vol dir? Doncs que han de tenir un significat personal. És a dir, que m'han d'importar. Perquè si a mi realment no m'importa res, és molt més fàcil que em desmotivi, no? Si l'única meta que tinc és entrar en un vestit perquè estic convidada en una boda, bueno, vale, però pot ser que et desmotivis, no?, d'aquí un mes i mig, perquè sembla que sigui curt, però es fa bastant lent quan estem en processos així, no? Per tant, com més significat personal tingui per la persona, més la motivarà per complir. I finalment, han de ser temporitzades, és a dir, que ens hem de ficar aquesta data límit. Per què? Perquè així el nostre cervell ja veu un objectiu a curt termini, que és molt més fàcil de complir un objectiu a curt termini que un objectiu a llarg termini, no? Si em marco un termini d'un any per perdre 5 quilos, segurament
no arribarà mai.
És fàcil que el pugui complir, i no obstant no el compliré. Per què? Perquè el termini és molt llarg. Segurament m'hi posaré a última hora. Recordeu quan éreu estudiants,
això, no?
I teníeu plaços d'entrega, de les feines.
Correm-hi tots, sí, sí.
Doncs això, aquí passa una miqueta el mateix, no? Què més hauríem de fer? Hauríem d'anar reforçant la motivació. Per què? Perquè sabem que durant els primers dies en què comencem aquest establiment de metes, estem molt motivats, estem a tope, i la motivació, conforme va passant el temps, va disminuint, no? I aleshores, quan sabem això, doncs el que hem de fer és crear unes rutines que vagin reforçant-se per convertir-se en hàbit, perquè quan ja tenim l'hàbit, doncs fem les coses de forma molt més natural, no? Aplicar un reforçament positiu, és a dir, venir-nos a aplicar petites recompenses. A vegades són recompenses que van naturalment associades a la meta. I m'explico. Si el nostre objectiu és perdre 5 quilos i la manera en com anirem mesurant és anar-nos pesant, per exemple, cada setmana, si jo estic fent bondat i aquella bàscula va baixant, el fet que jo vegi que vaig baixant ja em reforça positivament per continuar cap aquí, no?
Clar.
Per tant, a vegades seran mètodes que ja vindran de forma natural. Però tot i així, sempre està bé fer una petita recompensa. De dir, mira, aquesta setmana, Candela, és que m'he portat superbé.
I menjaré un pastís. No, no,
no.
Menjaré un pastís de xocolata, no.
Que no us trenqui una mica aquesta meta que teniu planificada. Però, per exemple, sí que us podeu fer una sessió de cine, per què no?
Sí, sí, no. Una cosa que ens vingui de gust, sí.
Exacte, aquell bany d'escuma. Doncs també, és que he treballat molt aquesta setmana, he anat molt estressada, escolta, crec que em mereixo un bon massatge. Per què no, no?
Clar que sí.
I això són petites recompenses, que a banda de fer-nos molt bé per l'autoestima, ens ajuden a treballar per aquesta motivació. Si a més aquestes recompenses les planifiquem a l'avança, és a dir, abans de començar a patir, ja tenim un llistat de dir, vale, la setmana 1 que treballo per aquest objectiu, si aconsegueixo treballar-la sencera, al cap de setmana, massatge. Doncs encara millor, perquè a vegades doncs aquest massatge que sabem que es produirà si aconseguim fer això, ens pot motivar quan tinguem poques energies, no?
O sigui, que ens aquí ho fem nosaltres mateixos tots, tot.
Exacte, exacte. Sí, 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 sí. I aquí és molt important que tinguem aquesta planificació, no? Hi ha aquests llistats que a mi em fan molta gràcia, perquè a més és que s'han ficat molt de moda i hi ha alguns formats que són realment atractius, que són els to-do-its.
Ah, els to-do-its, sí.
Coses que he de fer, no? Que tenen punt per punt. Hi ha fins i tot els telèfons telèfons recordatoris, que també funcionen així. Vull dir que imagineu-vos, no?, quan ja la indústria de la papereria i de la tecnologia es posa a fer llistats d'aquest tipus, imagineu-vos si arriben a funcionar, no? Jo us estic parlant ara d'aconseguir metes, però també pot ser d'objectius dintre de la vostra situació laboral, no? Uh-huh. Petites feines que s'han d'anar fent, doncs també les podeu escriure aquí, i què passa? Que quan jo tacho una feina que ja he fet, això ja em reforça positivament. Dic, mira que bé, mira com he avançat avui. I això ens va mantenint motivats. És important. Són petits detalls que ens mantindran aquesta motivació encesa. I després tenim que diferenciar entre el que seria un objectiu a curt termini i un objectiu a llarg termini, que això ho parlàvem una miqueta abans.
Això
no?
Mateix, sí.
I aquí un altre gran error és, per exemple, quan jo defineixo un objectiu, que és el que anomenem nosaltres un objectiu general, no? Córrer una marató, per exemple, seria un objectiu general. Però fins que jo arribo en aquesta marató, què és el que passa? Quina és la seqüència d'accions que hauré de complir? Doncs quan jo vaig desgranant aquesta seqüència d'accions és quan obtinc els objectius secundaris, que són realment amb els que treballaré per arribar al general. Per exemple, si agafem una altra vegada l'exemple aquest de córrer una marató, doncs un primer objectiu secundari pot ser córrer durant 20 minuts sense ofegar-me. Clar, per complir amb aquest objectiu hauré d'anar a entrenar dia a dia, ja s'entén, no?
Sí, sí.
Quan hagi complert aquest, evidentment tindré la recompensa i passo al següent, que serà córrer 30 minuts. He augmentat una mica de 10 minuts. Després poden ser 40, després pot ser realitzar una mini marató i finalment pot venir el córrer una marató sencera. Com veieu, sí que compleixo l'objectiu general, però ja he desgranat tots els objectius secundaris, que són amb els que a la pràctica acabo treballant. Són els que acabo complint. Què passa amb això? Doncs que hem dividit una tasca molt gran en una tasca molt més petita. Per tant, ens sentim molt més capacitats per complir-la, amb la qual l'autoestima i l'autoconfiança augmenten i la motivació no decau tan ràpid com sí que hauria si únicament em centrés en córrer a aquesta marató, no? Això vol dir que també evitarem, evidentment, sensacions de frustració, no?, que són, a més, molt, molt, molt desagradables i obtindrem un reforçament positiu de manera natural. I això és aplicable per metes, però també és aplicable, com us deia, a situacions personals o a situacions laborals. Quan tinc moltíssima feina per davant, si vaig planificada i d'aquesta planificació encara faig l'esforç de desgranar una miqueta les tasques que són més grans o més feixugues, a vegades no és que siguin grans, sí, però sí que són feixugues, no? Un dilluns al matí he de trucar a un representant que em cau una mica gros i tal, dius, ostres, ara això, de veritat? Doncs si jo planifico, puc planificar aquesta trucada i després alguna altra tasca que em resulti més agradable, no? Doncs això es tracta una miqueta. Després hem de reconduir la procrastinació. La procrastinació és un temazo.
Ah, sí? Doncs a veure, explica'ns primer què és, no?
És un temazo, perquè la procrastinació, segur que us ha passat mil vegades, és quan tu saps que has de fer una cosa, però la vas aplaçant.
Ah, sí.
I et vas sentint culpable d'aplaçar-la, però no pots evitar aplaçar-la. Demà passat, d'aquí una estona, ara vaig, no?
Sí.
Seria això. Per què passa això? Passa sobretot quan tenim uns objectius que són molt elevats o bé en tenim molts per complir. Per què? Perquè s'ajunten diverses coses. S'ajunten que tenim pocs recursos, tenim poc temps i, a més, tenim la percepció de que serà difícil. I tot això fa que augmenti la nostra sensació de fracàs. És a dir, si em poso a fer això, com que no sé com fer-ho, és molt probable que m'equivoqui, que fracassi, no? I aleshores, per evitar fracassar i per evitar aquesta por que ens fa el fracàs, el que fem és allargar-ho, procrastinar. I això, per exemple, els que viviu sols, o els que teniu una casa, no?, que heu de mantenir, passa molt amb les tasques de la llar. Llavors, aquí, un truquet que us dono és que pugueu aplicar la tècnica dels 2 minuts, que consisteix en el següent. Quan una tasca ocupa menys de 2 minuts, s'ha de fer de forma immediata. És així. Llavors, és una altra manera de començar per tasques petites per anar evolucionant cap a tasques més grans, no? Quan parlem del tema de la neteja o de les tasques de la llar, no? Hi ha persones que són hiperdesordenades, que no saben ni per on començar, llavors, per exemple, se'ls pot proposar, vale, doncs, per evitar que continuïs procrastinant, perquè quan tens moltes coses per ordenar, perquè t'has deixat anar totalment, és molt difícil, no?, que t'hi fiquis, posa't al cap com a objectiu de mantenir una estància de la casa neta. La resta ens és igual, però una ha d'estar impecable. Uh-huh. I aquí ja tenim un altre objectiu secundari i anirem augmentant poquet a poc fins a arribar a la totalitat de l'habitatge. És un exemple que us poso, eh?
No, no, ni tant, ni tant.
És perquè veieu com funcioni.
Sí, sí.
Una altra estratègia per aconseguir allò que ens proposem. Evitar sí o sí el pensament dicotòmic. El pensament dicotòmic és aquell pensament del tot o res, blanc o negre.
O negre.
I aquest apareix molt sovint i a vegades no ens n'adonem. Per exemple, anem a posar per cas que hem començat a fer una dieta alimentària. Uh-huh. I la seguim perfectament dilluns, la seguim perfectament dimarts, la seguim perfectament dimecres, així fins a divendres. Divendres, com que ja s'ha tancat el cap de setmana,
ei,
faig un extra. I a més el faig de nit, que és el que m'havien dit, que no havia de fer. Ep, ja està. Ja ara no tinc volta enrere, ja m'he equivocat, ja ho he fet malament. És un pensament extrem. Uh-huh. Per tant, com que ja ho he fet malament, dissabte ja no continuo. I diumenge tampoc.
Clar.
Heu vist, no? Tot l'esforç de 5 dies...
Sí, se'n va Norris.
Se'n va Norris per un dia, per un àpat. Doncs això és un pensament extrem que ens jugué clarament en contra. I aleshores, per evitar caure en aquests pensaments, quina és la manera més eficaç d'entendre tot això? Doncs que hem d'entendre aquestes metes i aquests objectius com un procés. És a dir, està bé que ens definim aquesta meta, però un cop la tenim definida, tampoc ens anirem a centrar únicament en aquesta meta, sinó que ens hem de centrar en els processos. I entendre els processos com alts i baixos, passos endavant, passos endarrere, no hi ha una, no és un element que sigui recte i lineal, sinó que em puc anar equivocant, i això, com més acceptat ho tingui, com més normalitzat ho tingui, menys em frustrarà, i com menys em frustri, menys em desmotivaré.
I la constància és molt important.
Aquesta és la clau, sí. És molt important, sobretot quan parlem d'objectius a llarg termini. És a dir, primer ho dividirem en objectius que puguem aconseguir abans, però a més hem de tenir present això, que hem de gaudir les metes, sí, però també gaudir del camí que ens porta cap a aquesta meta, no?
Sí, perquè ens serà més fàcil aconseguir-la.
Correcte,
arribar-hi.
Correcte, perquè si no és que ja la taxa d'abandons és molt més probable que abandoni una cosa que se'n fa molt feixuga, no? Que no pas una cosa que, escolta, jo vaig gaudint del procés, tinc acceptat que em puc equivocar, tinc acceptat que no m'he d'autosabotejar, perquè això també ho fem molt,
també,
no?
També.
No ens permetem l'error, sobretot les persones perfeccionistes que són molt autoexigents, doncs tenen aquesta tendència, doncs aquí hem de planificar una mica, és tot estratègia, no?, per aconseguir allò que ens estem proposant. Llavors, si fem una mica de resum de tot això, perquè jo he parlat molt i he deixat anar moltes idees, que algú em dirà, Laura, és que no ja m'he perdut, doncs per fer una miqueta de resum, què seria important? Seria important que poguéssim escriure, ja he tret el boli i la llibreta, Candela,
vinga, sí.
Que poguéssim
una vegada
escriure...
Més.
Exacte, que poguéssim escriure un llistat del que volem aconseguir. I dintre de cada una d'aquestes coses que volem aconseguir, que la tenim escrita ara com a objectiu general, anirem a desgranar els objectius secundaris, és a dir, com arribo fins a aquest objectiu general, quines estratègies poso en marxa. I recordeu que han de ser realistes, que s'han de poder mesurar, que les heu de tenir temporitzades, més o menys, amb un espai de temps. Després aniré a analitzar quins recursos disponibles tinc i buscaré la manera d'aconseguir aquells recursos que em facin falta si és que encara no els tinc. He de preveure també les recompenses que em donaran aquests objectius secundaris. Què passa si aconsegueixo aquesta setmana complir amb el que m'he proposat? Què passa si aconsegueixo córrer aquests 20 minuts sense ofegar-me? Què em regalo a mi mateix, no? Per mantenir sempre aquesta motivació, no? I també preveure quines mesures posaré en marxa per poder avaluar el meu progrés, no? Com sé que vaig per bon camí? Si passa això, 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 vaig per bon camí. En canvi, si passa tal, 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 he de rectificar una mica el tiro, no frustrar-me.
No, és allò del passet endarrere, però després igual en farem dos endavant, no?
Exacte. Penseu que a vegades per fer un salt molt llarg he d'agafar una mica de carrerilla que l'agafo cap enrere.
Sí, sí, esclar.
Vull dir que això és completament normal, no?
Doncs a posar-ho en pràctica i a veure què tal ens va, Laura.
Espero que us serveixi.
Moltes gràcies. Fins
gràcies
aviat.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.
I avui marxarem amb una de les formacions grans, amb Pink Floyd.
Sí. 6 de març de 1946 va néixer el gran David Gilmour a Cambridge, Anglaterra.
Vocalista, guitarrista, multiinstrumentalista i compositor principal al costat de Roger Waters d'aquesta banda britànica de rock progressiu, Pink Floyd.
Felicitats a David Gilmour, que ens fa ni més ni menys que 79 anys.
I fins demà, que ja estarem a divendres.
Efectivament. Adéu-siau. And we'll tell you the name.